Ràdio Olot, l'economia en el punt de mira, amb Josep Lluís Navarro.
Bon dia, radioients. Avui parlarem del sector lleter, present i futur. Ja al principi del 2000, alguns indicadors parlaven de reduccions superiors al 45% de la cabanya bovina. Les cooperatives exigeixen que la llei de la cadena alimentària protegeixi els costos de producció per no acumular pèrdues. Mentre a Catalunya han desaparegut el 90% de les explotacions des del 1992. Aquest mateix any, l'explotació mitjana gestionava 123.000 quilos de quota i l'any 2020 ha gestionat aproximadament 2.200.000 quilos, un valor més de 17 vegades superior. És a dir, passem d'explotacions familiars a un sistema de producció intensiu. En el sector, una granja de vaques mitjana que produeixi uns 3.000 litres de llet diaris estaria perdent uns 6,22 cèntims per litre. És a dir, que perden 6.000 euros al mes. Això és difícil de mantenir i, en definitiva, és una ruïna. Esclar, la llet únicament pot mantenir-se en les explotacions un màxim de 48 hores. El sector està esclavitzat per les grans centrals lleteres. En definitiva, els productors estan sotmesos permanentment a l'abús i a l'extorsió. Llavors, si la llet és el primer aliment en valor econòmic de l'humanitat, per què els productors no són reconeguts? Per tal de conèixer millor aquests temes i resoldre dubtes, tinc el plaer de presentar-vos al senyor Albert Puigdemont, de Mas la Coromina, a Joanetes, ramaders des de fa més de 50 anys. Bon dia i benvingut, senyor Puigdemont. És un plaer tenir-lo a Ràdio Olot.
Hola, molt bon dia, igualment.
Albert, explica'ns una mica, per situar-nos, quan comença la vostra dedicació a la ramaderia?
Bé, una mica ve de les generacions passades, sobretot els meus avis hi eren ramaders, però ells encara eren ramaders que estaven a la muntanya, en el sector del Cabrerès, i bàsicament no tenien ramaderia de vaca de llet, sinó que tenien ramaderia d'ovella, i tenien alguna vaca per consum propi. I què va passar? Que en els anys 60 doncs, van tenir la inquietud de buscar alguna explotació que poguessin ser de propietat. I estaven de masoveria i després els 64 van tenir l'ocasió de poder comprar el Mas la Coromina, que està situat a Jonetes, a sota ben bé del Puig de Calm, I bueno, juntament amb el meu pare, doncs, el meu avi va fer l'esforç de poder-ho comprar i es va començar a dedicar plenament a la producció del que és tota la ramaderia de boví de llet, però va començar amb dues vaques, més o menys als anys 70, que és el que tenien totes les granges i totes les cases. Més que tot, no hi havia granges, eren cases familiars que es dedicaven a produir llet. I el meu avi doncs, va començar amb dues vaques fins que el meu pare es va començar a incorporar a l'explotació als anys 70 i ja va començar a evolucionar i començaven a tenir les 20-25 vaques que era aquell temps, que era ja bastantes vaques pel temps. I bueno, més endavant han anat passant els anys i el venir nosaltres, que som la tercera generació, primer van començar amb formació, que això és la part important de la base avui en dia de qualsevol ofici, I van començar cap als anys 90 ja a involucrar-nos en l'explotació i començar a tirar endavant. I fins al dia d'avui, que actualment tenim uns 260 animals en producció, vull dir que és una explotació mitjana petita a nivell de Catalunya, però ja tenim un volum determinat d'animals i a més també gràcies a les hectàrees de terra que tenim, més o menys unes 100 hectàrees de terra, que és la que gestionem tot el farratge pels animals.
Déu-n'hi-do. Ja, com deies, la tercera generació, ja ve de llarg, això.
Sí, sí.
Escolta'm una cosa, Albert, el mercat de la llet cap a on va? Valor afegit?
El mercat de la llet ha canviat molt, és molt instable. Últimament, què ha passat? Que sempre hi ha hagut, als principis dels anys 70, que la llet era un producte i continua sent de primera necessitat, i abans es valorava un producte amb molt bon preu, perquè la llet era quasi bé a cada casa imprescindible i anava molt bé perquè era una matèria i un producte que porta bàsicament de tot, no? I que passa que amb els anys han anat evolucionant i s'han anat creant totes aquestes indústries que el que ens han estat fent moltes vegades és intervenció de preus. I això què passa? Que realment el productor està produint un producte que el seu cost és més elevat del que realment percep pel producte que venem. I això, clar, no és gens sostenible. Què ha passat? Que el sector primari és un sector que, jo sempre dic, és un sector que aguanta molt. Abans no plega el ramader o el pagès, és perquè ja està arruïnat fins a dalt de tot.
No, suposo que és la vostra vida.
Sí, 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 perquè és vocacional. Des de sempre que has viscut, has pujat l'empresa, bàsicament has començat a formar tota l'explotació, tens un volum de determinat d'animals que els veus a néixer, els veus a créixer, els veus a produir, és la roda que tens del cicle de la granja, i a més tu estàs completament involucrat els 365 dies l'any, que això també és una feina que ha d'agradar molt, per suposat,
sí,
no? I bàsicament també el producte, doncs, al llarg del temps, sobretot ja més cap aquí als anys 90, entre els 2000, jo diria que més que tot cap al 2000, intervé la marca de distribució. I la marca de distribució sí que aquí ens ha acabat d'ensorrar el que és el producte en si. Però sobretot per què? Perquè la marca de distribució compra la llet, el preu més o menys, si pot més barat o millor, però ella intervé amb el preu de mercat. El preu de mercat el fica el més barat possible per poder aconseguir client. Què vol dir? Que aquell client que va allà compra la llet, però la llet, la distribució no hi guanya res. El que hi guanya és el que compra després a la mateixa distribució. El client, ell es pensa que s'ha estalviat diners, però realment sí, de la llet sí, però dels altres productes acaba pagant igual. Vull dir que no és una... És una mica de producte reclam, jo diria, la llet, actualment. Mm-hmm. Què passa? Que les marques que realment estem al mercat de distribució venguent la marca normal, la marca de llet normal, doncs aquestes, el valor del preu és el que toca, paguen el que toca, el que passa que estem una mica intervinguts per sobretot per la gent que no pot arribar a aquest preu. El que no pot arribar a aquest preu després està sobretot agafada per pagar un preu més baix. I aquesta, la llet de marca, veiem que ha retrocedit amb els anys la venda, no és que hi ha pujat la marca de distribució, i això ha afectat molt sobretot el preu de la llet.
Sí, clar, perquè com dèiem, la marca de distribució és qui us ha collat de tal manera, o ha collat a la ramaderia de tal manera, que surt, no és que no sigui rentable, és que és una ruïna.
Sí, sí, sí. Actualment les explotacions de vaques de llet hem passat un any 2021 molt i molt dolent, sobretot perquè els costos han estat molt elevats. El litre de llet, el cost de produir-lo està al voltant de 42 cèntims i la llet s'estava pagant a 35-36 cèntims, com a molt. Actualment ara sembla que hi ha una tendència a voler canviar una mica la indústria tot aquest sistema, el que passa que realment van molt lent i no poden absorbir els preus que realment el productor està pagant. Què passa? Que el productor... Ara inclús, ja a principis d'aquest any 2022, estem veient que també se'ns està pujant molts costos, com la llum, el gasoil, tot això.
I el ferratge, tot.
Sí, sí, s'està pujant molt i molt, i arribarà un punt que si no es pot aguantar més, desapareixeran, per desgràcia, moltes explotacions al sector.
Llavors, Albert, com dèiem, si resulta que la llet és un aliment bàsic a nivell global, no ho entenc, això. És a dir... Com pot ser que no hi hagi, jo no vull dir que hi hagi una intervenció per part de les institucions, però si cal, per què no? És a dir, una, per protecció, si m'ho permets, de forma egoista, perquè al fi i al cap és tenir protegit un sector bàsic per tot el poble que ha de prendre la llet, no? Però per una altra banda, perquè és que si no protegim els nostres ramaders, els nostres sí. agricultors...
Sí, sí, no, la base és que el producte... S'ha fet un producte reclam, no? I és un producte que és essencial per al cos humà, perquè és un producte, jo sempre ho dic, la llet no hi ha res més que la puguem equiparar, perquè porta de tot, la nansina, la vitamina B12, el calç, el fòsfor, no hi ha cap més ingredient que porti el que porta la llet. I clar, per valorar això, el preu que ens paguen realment, doncs la indústria què fa? Ella intenta pagar menys al ramader per ella tenir un millor benefici, perquè la indústria no és que estigui tampoc molt sanejada, també té els seus problemes. Realment, qui és el culpable una mica de tot això? Jo diria que bàsicament els culpables de tot això són la distribució, que és aquí realment on ells guanyen el marge més gran, i a més, jo perquè estic una mica tot arreu i sé una mica com va tot això, estic des del productor fins a la comercialitzadora, que la tenim pròpia, i anem nosaltres a vendre la distribució, i realment la distribució veus que ells tenen un marge molt, molt gran en vista el que té la indústria i en vista el que té el ramader. I el ramader, clar, si no té marge perquè li han de reduir, la distribució que fa, a més, paga 120 dies i cobra comptat. Que aquí és, això sí que és...
Que ja t'acaben de rematar.
Exacte. Això és el que realment, el benefici que tenen les grans distribucions.
Escolta una cosa, i vosaltres com ho heu fet, Albert? Perquè vosaltres treballeu una marca específica, bueno, a més d'una marca específica, un producte d'alta qualitat. Per això et preguntava cap a on teniu, cap a on va.
Mira, nosaltres l'any vam tenir una mica la... ens vam unir 7 ramaders de Catalunya, 6 de Girona i un de Lleida, i teníem la inquietud de fer un producte propi, no? Una mica per treure un producte, sobretot de donar molta qualitat i donar traçabilitat al producte. I per sort, vam tenir una mica de sort també, que, bueno, que vam tenir una marca que estava al mercat, que és la Ato, que ens la van vendre. La marca Ato era de la família Balcells de Barcelona, la va fundar l'any 1970 el senyor Balcells, i als anys 90 no anava massa bé, i es va traspassar amb una empresa francesa. Aquesta empresa francesa, el 95, la va vendre a Centre Leixer Asturiana, vale? Que és molt coneguda i són d'Astúries. I clar, nosaltres estàvem venguent la llet a Capsa, Centre Leixer Asturiana, i va ser quan ells ens van dir, mireu, si voleu, us venem la marca Ato, que és catalana, més serà per vosaltres i sereu els ramaders d'aquí. I va ser com vam apostar molt fort, sobretot econòmicament, perquè ens va costar molts diners poder-lo adquirir la marca, però vam fer una aposta molt bona, perquè realment, què passa? Que els 7 ramaders estem produint aquí a Catalunya, la llet és d'aquí, i amb una qualitat determinada, i van començar el 2007. Què vam començar a fer després de tot això? Després de tot això vam veure que havíem d'anar per un altre pas, i va ser quan el 2014... vam ser la primera marca a nivell europeu que vam treure el que ara està molt de moda, tothom coneix molt i està molt a l'abast, que és la certificació en benestar animal. Nosaltres vam ser els primers, els pioners a nivell europeu, però sobretot per apostar en un producte, el que us deia, no? De molta qualitat. Per què? Perquè si l'animal té molt de benestar, al final és una qualitat de producte diferenciada. I bueno, amb els anys vam anar fent el producte, amb el Brics també vam treure una sèrie de Brics que hi ha en el nom de les granges, vam sortir l'any 2010 el ramader també a la foto per donar més iniciativa a tot el projecte, i al final vam decidir que amb tot això havíem de treure una llet premium, una llet molt, molt diferenciada, i vam apostar per nosaltres una granja, que en aquest cas és la nostra, d'aquí la Garrotxa, d'aquí la Vall d'en Bas, per transformar-la en ecològic. I vam començar el 2018 a fer el pas més important, que és inscriure en el CCPAE. El CCPAE és el Consell Català de Producció Agrària Ecològica. I aquí és quan comencem a fer la conversió a nivell de camp. Què vol dir això? Vol dir que nosaltres al camp, el canvi que fem més gran és que estàvem acostumats a un tipus de farratge que produïm pels nostres animals, que era convencional, que el convencional vol dir que pots utilitzar pesticides, herbicides, i el cas d'ecològic no pots utilitzar res d'això, ni pesticides, ni herbicides, ni insecticides, ni adob mineral, i aquí és allò on bueno, canvia una mica tot el procés, que realment tot el farratge que produïm pels animals és 100% ecològic. A més, ens obliguen a que les vaques també surtin a pasturar, tinguin una pastura, no sempre estan a fora, estan semi-intensiu, vull dir que surten unes hores al dia a passejar i a menjar farratge, i també ens obliguen que no podem utilitzar ni antibiòtics ni hormones. Aquí què comporta? Comporta que la llet, la vaca, baixa molt de producció, perquè, clar, està en una granja intensiva, la granja, el donar-li molt més concentrat, que és el pinso parlant, doncs està produint més litres. En canvi, una vaca amb ecològic està produint menys. Això vol dir que la llet ens canvia molt el gust. Ens canvia el gust també, per què? Perquè la llet, primerament, que no hi ha cap additiu químic, i segona, que al menjar molt més farratge, la vaca fa una transformació de la grassa saturada en insaturada a nivell de rument. I això comporta que la llet porti molt més omega-3, és molt més saludable. I nosaltres per això només fem, en aquest cas, que ara la tenim, que la vam treure al mercat l'any 2021, que ara fa un any que estem al mercat, només tenim dos tipus de producte, la que és l'entera i la semi. Per què no tenim desnatada? Perquè, clar, la desnatada, si li trobem tot el greix, perd l'essència de la qualitat dels saturats, que no porta gens d'omega-3, i aquesta llet té una qualitat molt diferenciada. I a més també estem treballant en un altre projecte que ja fa anys que a la nostra explotació hi estem treballant, que és que a vegades hi ha gent que la llet li senta malament, i a vegades hi ha gent que diu, no, això és la lactosa. I no, no és la lactosa moltes vegades, és la proteïna, que antigament la proteïna de les vaques s'ha transformat en una proteïna A1, no? És una proteïna que el cos humà costa més d'assimilar. Nosaltres, doncs, ja fa anys que estem treballant que amb els pares de les nostres filles que tindrem a la granja facin un tipus de proteïna A2, que aquest tipus de proteïna és molt més assimilable i realment te senta molt millor, no te senta malament aquest tipus de producte. Per això estem apostant molt per la qualitat del producte. I ara aquest producte, bàsicament, ja el tenim referenciat, el que també, mica en mica, bueno, anem entrant en diferents.
Sí. Efectivament. Déu-n'hi-do, el producte ens faràs tastar aquesta llet, perquè, clar, amb aquestes avantatges s'ha de tastar. Per això t'ho preguntava, si realment es nota tant la diferència de gust.
Sí, heu de pensar que nosaltres hem tret aquest producte també, i aquesta llet és l'única llet amb UHT que hi ha a nivell de Catalunya, no n'hi ha cap més. I estem apostant molt, sobretot, pel tema...
Què vol dir UHT?
UHT, la llet, quan arriba a la fàbrica, perquè nosaltres tenim la fàbrica Vidreres, aquí a la Selva, que és allà on realment envasem el producte. I allà s'hi fa primer una pasteurització, després se li treu una part del greix, val? Que després d'aquest greix l'utilitzem per fer la mantega, val? La mantega, que també tenim un format de mantega que és la Eco, que també l'utilitzem del greix que hem tret de la semi, i després l'operitzem. Operitzar vol dir que la llet arriba a una temperatura, més o menys, en el nostre cas, uns 200 graus a un segon. Aquí què aconseguim? Aconseguim que realment la llet no ens caduqui tan ràpid. Tinc una caducitat de 2-3 mesos. Per què? Perquè veiem que a nivell de Catalunya l'hàbit de consum és un hàbit que no volen la llet fresca. Per què? Perquè la gent, quan veiem que ens caduca un producte molt ràpid, no l'agafem. En canvi, estem acostumats amb el producte UHT, que l'UHT és un producte que saps que quan l'agafes tens un producte més o menys 1-2 mesos, 3 com a molt, que no et caduca, i això el consumidor ho valora molt. I després, el producte aquest, clar, què passa? Que nosaltres també tenim l'intenció, ara, si tot va bé, d'aquí poc volem treure amb llet fresca, l'ecològica. El que passa que veiem que és un hàbit de consum molt, molt poc. No hi ha gaire volum.
Hi ha hagut algun intent de fer llet fresca, inclús vendre-les, sí, a les gasolineres,
sí, recordo. Sí, però no acaba de funcionar, perquè és això, bàsicament, perquè el producte, com que té aquesta caducitat tan curta, el consumidor no està habituat.
És el típic, quan anem a comprar amb el súper, mires allà, el primer que mires és la caducitat.
Sí, és el que es mira més.
Escolta'm una cosa, llavors, amb tot això que ens estàs explicant, tal com dèiem a l'editorial del programa, aquesta política d'anar cap a més granges intensives es contradiu amb el que ens estàs dient?
Sí,
és a dir,
anem... Jo crec que una mica la granja intensiva s'ha fet, perquè, clar, sempre de petits, ja, bueno, jo me'n recordo quan estava també estudiant, el que primer ens es ficava en el cap era el tema economia d'escala, no? Molt volum, produir molt i molt a baix cost, i aquí era allà on tenies futur, i bueno, si tenies molt volum, encara que no guanyessis gaire, però si guanyaves una mica del litre, doncs ja et quedava. Però veiem que aquesta política, sobretot ara, amb tots els temps que estem, veiem que no porta gaire enlloc, perquè el consumidor, primer, que hem de valorar molt el tema sostenible. El tema sostenible, per nosaltres, cada dia ho valorem més, sobretot amb una llet així ecològica, perquè volem que sigui de proximitat. Si un producte ecològic t'ha fet 1.000 quilòmetres, no té gaire ecològic, no? Perquè ja hem fet una petjada de carboni...
El que té d'ecològic per una banda ho perd per l'altra,
correcte. Per això estem valorant molt que sigui un producte de proximitat. Que les granges intensives i grans siguin eficients, sí, i seran, sempre hi seran, perquè produir llet convencional sempre se'n produirà en quantitat i a baix preu, però realment cada cop veiem que la tendència de consum, sobretot la gent jove, té molt interioritzat que aquest tipus de producte és d'una qualitat diferenciable i, a més, apostant sobretot pel tema sostenible, per mantenir el medi. Perquè si nosaltres tenim la sort de que cada cop hi ha més consumidor que va consumint aquest tipus de producte, primer, que el preu també s'irà equiparant una mica amb el convencional, i segona, que hi haurà més granges que es converteixen en ecològic, que vol dir que també mantindrem una mica més bé el territori. No hi haurà cap tipus de pesticida ni herbicida. Tot això és el que ens interessaria que fos pel futur.
Hem d'intentar ajudar una mica en aquest aspecte. Sí. Escolta'm, els contractes de la indústria finalitzen aquest mes de juny, no?
Sí, hi ha molts contractes que finalitzen ara el mes de juny.
I què s'ha de fer?
Bàsicament, bueno, hi ha moltes indústries que estan pendents a veure com evoluciona el mercat. El que sí que està clar és que ara hi ha una alça de producte, que hi ha molta demanda. Ara falta producte, falta llet al mercat. Això què vol dir? Que fins ara, quan faltava producte, era molt fàcil, perquè tocaven a la porta el senyor francès o el senyor de Dinamarca i venia producte. Però ara resulta que el producte de França, de el que és la resta de l'Europa del Nord, doncs està molt car. I segona, que el transport també està molt car. I clar, què passa? Que la indústria no està predisposada a comprar producte fora més car i veu que aquí realment les explotacions han de sobreviure, per això ara ja es comença a moure el preu. El preu de la llet ja es comença a pujar. També veiem que a la distribució ja comencen a apostar per fer tipus de producte que donguin més marge al ramader i poder donar un preu bueno, que estigui assequible al consumidor, però realment que el ramader es pugui guanyar la vida.
No, és que si no us guanyeu la vida, dediquem-nos a una altra cosa.
Correcte.
Clar,
sí,
és de coherència
absoluta.
Està clar
que si les explotacions no es poden guanyar la vida, per començar, el que està al capdavant no continuarà, i segona, que el més greu, és que no hi haurà relleu generacional. No hi haurà gent jove. Si no hi ha gent jove al sector primari, mira, nosaltres quan també tenim una part d'activitat que ens dediquem a fer visites a la granja, i la gent ens ve a visitar i els expliquem tot el procés que hi ha darrere el sector primari, una mica els ensenyem tot el que és el procés de la munyida, a més també els expliquem quin tipus de farratge donem a les vaques i bueno, tot el procés que hi ha. I tenim una aula didàctica que la tenim una mica adaptada per a escoles, per sobretot educar i donar cultura de lo que és el sector primari, perquè avui en dia està molt desconegut. Bàsicament ens pensem o tenim la idea de que tot el producte surt del lineal. Sí que és veritat que surt del lineal, però de darrere el lineal algú l'ha fet i algú l'hi ha portat. I donar aquest valor, creiem que intuïtza molt, sobretot mentalitza molt la gent jove i la gent que veu que realment el producte té un esforç i un valor. I què passa? Que amb tot això doncs, ens trobem sobretot que molta gent ens diu, ostres, és molt barat un litre de llet. Realment tota la feina que hi ha darrere i el que veuen i el que els ensenyem, perquè realment és molt barat. I aquí és el que hem d'apostar, que realment si pugui guanyar la vida el ramader, si pugui guanyar la vida la indústria i si pugui guanyar la vida la distribució. I que sí que és veritat que, clar, si tot puja també s'han d'equiparar els sous perquè el consumidor també pugui estar predisposat a pagar-ho. Clar, això és una cadena, no? Vull dir que...
Sí. El que passa que potser al veure aquí les institucions, i m'estic referent directament al govern, i posem el que vulguem, home, tindria que prendre, com diuen, cartes en l'assumpte, perquè si ens anem a França o ens anem a Dinamarca, la protecció del sector lleter és brutal. No brutal, és que és institucionalitzada. Aquí us han deixat de la mà de Déu.
Sí.
I el que dèiem, imagina't, és que s'han perdut... quantes granges s'han perdut? Ja no recordo
moltes,
el
mira,
que diguis.
Mira, l'any 90 hi havia unes, més o menys, a nivell de Catalunya, unes 2.000 explotacions, ara som 400. Vull dir que s'han perdut moltes explotacions. I ara, en un futur, la previsió és que hi ha molta gent que té més de 55 anys. Vull dir, jo diria que hi ha un 45% del que és el sector primari que té més de 55 anys, clar, que de gent jove són un 9% de menys de 40. Sí. Què significa això? Significa que s'està envellint el sector primari i aquí no hi ha relleu generacional. Si no hi ha relleu, no hi ha futur. I clar, jo sempre els dic als alumnes quan venen i a la gent que ens visita, dic, mireu, el sector primari, el pagès, el necessitem 3 cops al dia, perquè mengem 3 vegades al dia. És molt important posar-hi valor i que pugui guanyar-se la vida, el que ens fa l'aliment.
Per això et dic que no entenc com les institucions, els governs de torn que toqui, ho hem de tenir clar. És que si no, al final què menjarem? No sé.
Sí, al final és que tot serà industrial i tot serà a base de química i realment ha de ser una mica el contrari, no? Tornar a valorar aquest producte que tenim, que és de proximitat, de molta qualitat i donar-li un valor important. I aquí sí que bueno, s'ha de fer un esforç ja des del sector primari, per mi som els primers que hem de posar el nostre granet de sorra, que primer hem d'ensenyar les coses, s'ha de mirar, s'ha de fer molt bé, perquè cada cop s'està treballant bé, però jo crec que encara es pot millorar, s'ha de millorar i poder-ho ensenyar, perquè hi hagi una transparència amb el producte. Això és primordial, que el consumidor no se senti enganyat. Si el consumidor paga un preu o més alt per un producte realment que hi hagi el que tu li estàs donant per aquell producte, no enganyar-lo. Això és essencial.
No, això està clar. Bueno, al fi i al cap la societat és molt ampli i per tant ha d'haver-hi producte per tothom.
Correcte, sí, sí.
El que s'ho pugui permetre o el que vulgui gaudir d'un producte d'alta qualitat, doncs que el pugui obtenir.
Exacte.
Que és el que està clar que, sí. Que anem, eh? El tema de la traçabilitat també us ha ajudat molt, ja
sí.
No només amb el
sí,
sector
sí,
lleter,
sí.
Sinó amb el sector,
el sector.
Càrnic, en general.
Sí.
Escolta'm una cosa, parlem una mica de la carn, perquè també les vaques, a més de donar llet, també donen carn.
Sí, també al final, bueno, al final de la vida de la vaca, el 90% també, clar, es comercialitza com a carn de vaca o carn de bou. La carn de vaca vella és una carn molt saludable.
Bueno, d'això de bou ja en parlarem, que et vull demanar una cosa.
Sí, bueno, el carn... Bueno, són, tot això és política màrqueting, però bueno, és que bous quasi no n'hi ha. Però bueno,
això anava a dir-te. Sí. És a dir, quan anem a algun puesto i demanem, o que et diuen, tenim un filet de bou extraordinari...
No, és que no és de bou, eh? El 90%, el 95% és carn de vaca vella. Perquè la carn de vaca vella és una carn que ha estat en procés durant molts anys alimentant i s'està produint, correcte, està produint llet, però s'està alimentant i, clar, és una carn molt feta que realment és molt gustosa perquè si es deixa madurar bé, què fa? Que no té líquid retingut i això causa que la carn sigui molt més gustosa. Per això el bou és que és molt difícil tenir alguna cria o un greix de bou. Per què? Perquè per fer un bou es necessiten 5-6 anys, que vol dir que tu estàs alimentant un animal 5-6 anys i no treus cap ingrés fins que estàs invertint molt.
No, encara abans li treies profit perquè
exacte.
El feies treballar.
Però ara no, i per això no n'hi ha, de granges de bous. Bàsicament s'ha dit bou perquè tota la vida s'ha anat dient bou i encara es va anar dient, però ara ja es comença a dir carn de vaca vella. Ja es comença a veure, molts llocs ja diuen, no, és una carn de vaca vella madurada, aquesta raça, hi ha moltes races també, perquè ja, clar, nosaltres, al nostre cas, tenim la raça frisona, que és la raça productora amb llet, que és originària al nord d'Europa, perquè aquesta raça bàsicament és una raça que fa molta llet, però quan arriba al final del cicle, que no produeix més llet, als 7-8 anys, més o menys, i és quan aquesta carn també es pot elaborar amb moltes coses, i nosaltres tenim la carn venguda tota amb una empresa bàsicament que està a la Pobla
al Berguedà.
Al Berguedà, i que aquí doncs l'elaboren en diferents formats, sobretot hamburgueses, filets, bueno, una mica de tot, i és una carn ecològica també amb molt de valor.
Sí, clar, també, perquè el producte és, clar, és
clar,
l'animal
a part de la llet
vostre,
ecològica, clar. Doncs la que surt la carn també és ecològica i, clar, diguéssim, clar, tenim també un producte al mercat que també té molt de valor.
Perquè de carn han passat moments que difícil...
Sí,
difícil.
El sector de carn també últimament també ha passat molt malament, sobretot per primera perquè hi ha hagut... És que tot ve a nivell mundial, tot això, crisi a nivell mundial, si ens compren carn o no a nivell de Marroc, quan compren carn allà, després aquí sembla que el preu se comença a moure, si allà no compren després, bueno, hi ha problemes de treure producte, i la veritat és que amb el nivell de carn que hi ha, que es mou aquí a nivell de Catalunya, clar, hi ha molta sort de l'exportació, perquè si fos a nivell local, bàsicament sobraria molt de producte. En sobraria. Igual que el porcí passa el mateix. S'està elaborant molt de porc, molt de carn de porc, però bàsicament s'està exportant molt. Vull dir que és un mercat que... Per això, tot això, a vegades, jo penso, amb el món global que hi ha avui en dia, poder tot això ha portat amb uns nivells que s'hagi pogut produir molt de volum, amb uns preus molt bons, però també a la llarga, amb tot el tema que ens ve sobre ara, sobretot amb el tema del carburant, el tema de la petjada carbònica, la petjada hídrica, tot això que cada cop Europa ens irà exigint cada cop més, això no sé si serà tan sostenible, exportar tanta carn a fora i tenir tant de producte. I a més que, clar, què ens passa? Que el producte que estem elaborant aquí, bàsicament porcí, tot el que és, estem tirant les dejeccions ramaderes al propi territori. Això comporta que també ens hem d'absorbir tot això i la carn no ens l'estem consumint nosaltres, sinó que la carn està anant a altres llocs. Vull dir que això també ho hem de raonar. Sí que està veritat que don molta vida al sector.
A la indústria, està clar.
A la indústria, don molta vida al sector. Però, clar, tot això no sé on t'arribarà, perquè ha de ser una mica, comparable.
4 milions val una planta de compostatge de fems de vaca.
Sí, sí. És
per fer metà.
Per fer metà.
I que sí, després sí, el
metà... Una planta biogàs.
Sí. Sí, 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 sí. Això és el que val, perquè sí, sí. No fa gaires dies em va caure una documentació a la mà d'una inversió sí, que s'ha sí, fet sí. aquí a
Lleida. No, i ara això, també el tema renovable, també, clar, és tenir-ho en compte. Si es pot aprofitar l'ejecció per fer un gas metà, que aquest gas metà el podem convertir en energia, això és molt bo. El que passa que sempre hi ha d'haver un retorn i realment tu puguis també gestionar tota la teva pròpia producció. Sí que és veritat que en el nostre cas... tota la dejecció que fem, doncs, clar, l'absorbim perquè la vaca, jo sempre ho dic, és un dels animals que és més sostenible que hi ha. Per què? Perquè depèn del farratge del camp. I el camp depèn de la matèria orgànica que ens fa la vaca. Tenim aquest cicle lligat. Per què? Perquè si realment el camp no tens farratge, la vaca no pot menjar. Vull dir, i això és el més eficient que hi ha. I després els camps, bueno, per això ens exigeixen a tenir unes hectàrees determinades per animal. I nosaltres ho hem de tenir lligat. No podem tenir més animals que hectàrees. Per què? Perquè si no ens passaríem dejeccions. Per això és molt important tenir-ho molt ben lligat.
En aquest cas el que estic veient és que el producte vostre us exigeixen el nivell d'exigència
sí.
Sanitari, sí, sí. Indústria legal, és de
nivell. No, i a més que tenim nosaltres cada mig any inspeccions, que ve un inspector al CCPAE i ens fa els controls de qualitat de llet, ens mira la llet que no hi hagi cap additiu químic, ens mira tot el farratge que no hi hagi cap residu químic, ens analítica de terra, una mica ens ho miren tot per controlar que tot estigui correcte.
Quantes granges de vaques ecològiques hi ha?
10, a nivell de Catalunya 10. Som molt poques, perquè és un mercat que a nivell de Catalunya encara és petit. Val? Nosaltres vam entrar aquí perquè, bàsicament, primer, perquè tenim la sort de que darrere hi ha la marca que vam apostar per aquest tipus de producte. Ja sabíem que, mica en mica, ja iríem entrant en lineals i iríem venguent el producte. Però realment, clar, una explotació, entrar en ecològic sense realment saber que tu tens el teu producte vengut, és molt difícil, perquè, clar, els costos de producció se't doblen. El cost de l'alimentació és el doble. I això suposa un cost molt elevat. Però el més greu de tot és perquè l'explotació, quan fas la conversió, tu estàs 6 mesos que estàs alimentant les vaques amb alimentació ecològica, però realment encara el producte no és ecològic, és convencional. Estàs venguent la llet convencional. Què vol dir? Que estàs aquí deixant d'ingressar molts diners que això ho has de poder suportar. Perquè són aquests 6 mesos que són de molt, molt complicat. Hi ha moltes explotacions que estarien predisposades a passar-se, però realment, clar, el cost aquest...
Important.
És molt important. És quan et decideixes a fer un producte així és perquè realment a darrere tens algú que t'apoya. En el nostre cas vam tenir sort, la marca ens ha apoyat i vam començar a treure el producte i mica en mica veiem que hi ha més demanda i anem introduint el producte a diferents lineals.
Està clar. Albert, se'ns tira el temps a sobre i ha sigut molt, molt, molt instructiva aquesta petita lliçó que ens has donat del sector, perquè sí. Evidentment moltes vegades desconeixem la circumstància de ja no del món primari, del sector primari, que aquest és capdalt, no? Sinó de molts altres, però sí. No coneixem en profunditat, i a més la tasca que feu, diria, docent amb la mainada i no tan mainada d'ensenyar-los el tema. El que està clar és que ens has deixat, torno a dir, molt clar que el tema de qualitat és el que marca, en aquest cas, la via del sector, el sector de la llet, i per tant hem de buscar aquest producte premium, aquest producte ecològic, si volem gaudir d'aquests productes d'alta qualitat. És així.
Sí. No, està clar. Nosaltres veiem que aquí la tendència de mercat cada cop va més a l'alça. Ara també estem treballant perquè nosaltres una mica els 7 ramaders cada mes fem el Consell d'Administració i estem sempre parlant de la part productiva, la part comercial, la part de màrqueting, estem una mica tot arreu, no?
Bueno.
I ara estem intentant a veure si podem treure un tipus d'envàs fet a través de matèria orgànica, que ja estem treballant perquè mirant a veure com es comporta dintre la llet, que seria molt bo poder tenir una llet ecològica amb un envàs totalment orgànic. Sí. Això seria el més important que estem treballant, amb això.
Acabaríeu de rematar.
Sí.
Està molt clar, Albert. Escolta'm, desitgem que continuï la producció d'aquesta manera, que no pugin molt els preus, malauradament depèn de nosaltres, I home, que les institucions tinguin una mica en compte ja no el sector de la llet, sinó tot el sector primari que, com dèiem, pateix d'una manera bàrbara i que al final o el protegim o no hi haurà relleu i, per tant, no sé el que menjarem.
Sí, està clar, que també és molt important que ens tinguin en compte. El que passa que som una minoria tan petita que a vegades ens costa molt que ens tinguin en compte, no? Perquè inclús ho veiem, que qualsevol cosa, un problema que et sorgeix a nivell de sector, doncs no tenim gaire força.
Doncs caldrà treure els tractors com altres puestos aquí al costat, tractors a la carretera.
El que està clar és que aquí qui ens ha d'apoyar és el consumidor. I nosaltres confiem en ell, que ens apoyarà i que cada cop ens farà costat, perquè ells tenen clar, el consumidor té clar, que sense nosaltres no podem viure.
Està claríssim. Perfecte, Albert, moltíssimes gràcies per aquesta trobada aquí i ja tindrem en compte per altres ocasions.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i que tingueu un molt bon dia. Gràcies.
Gràcies. I a tots vosaltres, oients de Ràdio Lotus, esperem la setmana vinent. Qui us ha parlat, Josep Lluís Navarro, l'Economia al Punt de Mira i alguna cosa més.
L'Economia en el Punt de Mira, a Ràdio Lot. Ara i sempre, compromesos amb l'actualitat.